comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-3 al camp del Llevant, un partit boig, descontrolat, però que s'ha celebrat moltíssim com només se celebren les victòries que arriben in extremis. Avui ha arribat des del cap de Luke de Jong. Ricard, què t'ha agradat?
Les mans de Ter Stegen i el cap de Luke de Jong. Jo crec que és el combo perfecte, no, avui. Crec que han estat els dos jugadors que han marcat les diferències i que demostren una mica el partit que ha viscut el Barça a la segona part, absolutament descontrolat i boig, on el Barça ha hagut de marcar les diferències a les àrees. Ter Stegen ha fet un partit molt complet, no només el penal del 2-0 que atura Roger i que jo crec que és determinant perquè el Barça capgiri el marcador. Amb 2-0 la història podia haver-se escrit diferent, dos cops en 3 minuts, amb dos penals. Hem passat d'una situació psicològica negativa a una situació psicològica positiva perquè li atura Roger. Però prèviament, excepte una pilota perduda els primers minuts en una sortida des del darrere, ha estat segur en les entrades laterals, les entrades diagonals, ha estat clau en aquesta acció que explicava Morales en l'un contra un que després ha acabat de resoldre Eric. A la segona part també ha aparegut en algun xut perquè el Llevant ha tingut opcions de gol, per exemple una de Son en un xut enroscat, i sobretot transmet confiança des del joc amb els peus, en aquella pressió home del Llevant, saber que Ter Stegen pot connectar amb un davanter, ho ha buscat, a la primera part ho ha pogut enferrar, en la segona part no ha tingut tanta sort. Avui ha estat un altre cop un porter que ha sumat, un porter sobre el qual el Barça s'hi ha expressat, un porter que hem vist la seva millor versió. I al cap de Luc, perquè s'ha convertit en el pla d'emergència. Quants partits feia que Luke de Jong no apareixia al terreny de joc i apareix sempre en escenaris d'emergència. Jo crec que és un jugador, tenir a la plantilla un jugador ideal per l'emergència és imprescindible. Ens hem imaginat fins i tot que amb el canvi de Adama podia acabar el Barça amb dos extrems i Luke de Jong, però no, Xavi ha acabat amb Luke de Jong i amb un extrem Adama per Dembélé. I és un rematador excepcional de les entrades laterals. La rematada és una bona centrada d'Alba, però la pilota agafa molta potència, molt ben col·locada al primer pal, no deixa reaccionar el porter. És un bon moviment, però sobretot un gran gir del coll en el moment adequat. El Barça ja sap que quan arriba als minuts finals amb el partit sense decidir, té Luke de Jong a la banqueta i que si el Barça pot arribar per fora amb els extrems o amb un lateral, com en aquest cas Alba, sempre tindrà algú preparat per rematar. Ha tornat a aparèixer després de molts dies, ha tingut molts pocs minuts, com sempre, però ha tingut la mateixa efectivitat que ha tingut durant tota la temporada, vaja, a partir del gener, perquè el primer trimestre de Luke de Jong va ser fluix, però a partir del gener s'ha convertit en un jugador que ha desencallat situacions compromeses.
Mira, Ricard, Luke de Jong no havia jugat en cap dels últims 4 partits de Lliga, ni contra el Sevilla, ni contra el Madrid, ni contra l'Osasuna, ni contra l'Elche, i de fet, si mirem els últims partits, contra l'Atlètic Club jugué 4 minuts, contra el València 8, contra l'Espanyol 2, avui ha jugat 6 minuts, ha entrat quan en faltaven 6 per acabar el partit, i ha marcat amb aquests 20 minuts 3 gols. Contra l'Espanyol, contra l'Atlètic i avui contra el Llevant.
Imagina't.
Tres gols en 20 minuts.
En 20 minuts.
Sobre què tens dubtes, Ricard?
Sobre les solucions contra la pressió home a home. Crec que el Barça ha de ser més capaç que no jugar constantment al 3 contra 3. És veritat que és una situació que no es pot resoldre de gaire maneres, perquè en el moment que la té Ter Stegen, si no salta ningú sobre ell, ell és l'home lliure. El marcatge és individual, és difícil trobar un jugador. Ho ha provat alguna vegada amb algun interior anant en profunditat, però si el Barça se la juga a jugar contra el 3 contra 3 dels 3 davanters contra els 3 centrals del Llevant, la segona jugada s'ha d'actuar amb molta intensitat. Arriba Xavi a la sala de premsa, ho deixem aquí i després ho rematem perquè el sentirem aquí a la zona, a la zona de premsa,
la premsa amb el tècnic del camp del Llevant. Barcelona, Xavi Hernández. Primera pregunta, Ricard Torquemada. Aquí, sisplau.
Gràcies. Bona nit, Xavi. Un partit boig a la segona part. L'equip ha tingut molta mentalitat per, per aixecar-lo, per guanyar-lo, però el partit potser ha estat massa descontrolat, que no és l'escenari que voleu. Per què s'ha arribat a aquesta situació? I sobre la sortida d'una pressió home a home que et deixen 3 contra 3 al darrere, quines solucions pot tenir perquè el partit no entri en una zona de no control?
Bé, al final ells apretaven molt bé a dalt. En general és un partit complicat quan et fan home a home, només deixen el porter lliure, no saltaven a la pressió del marc i havíem de jugar doncs, amb una pentinada, amb un canvi de... que ho hem treballat, no aquesta setmana, però ho havíem treballat, tenim diferents solucions, no han sortit perquè ells guanyaven els duels, et tiraven un altre cop al nostre camp, i en quan hem jugat al camp contrari ha sigut tot més clar i més pulcre, no? Sobretot a la segona part. I allà és quan hem de tenir més paciència, atacar espais en el moment just. Bé, no hem fet un gran partit, és una evidència, però hem competit molt bé, ens emportem 3 punts d'or, i al final doncs, tenim jugadors que avui ens han marcat la diferència, no? El Marc, Ter Stegen, molt content per ell, i el Luc. Al final treballen molt, són grans professionals i marquen la diferència per l'equip. Potser els canvis també ens han ajudat, amb cames més fresques. Bé, jo crec que hem notat possiblement també la fatiga del dijous en certs moments, no?
Hola, Xavi, aquí al darrere Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Quin regust et deixa guanyar així a l'heroica in extremis amb un gol d'un actor secundari com Luc de Jong, que no és la primera vegada que us dona els 3 punts així a l'últim sospir. Quin regust et deixa, sobretot anímicament, també tenint en compte el que ve dijous?
Doncs bé, doncs molt satisfet, molt content. Evidentment hem de millorar el joc, però estem competint molt bé. Al final és un tema... com ha dit el Ricard, de mentalitat, no? De mentalitat guanyadora fins al final, creure, i tenim aquesta baza del Luc que és tremenda, no? No diria que és un actor secundari. Ell és conscient també de les seves qualitats, sobretot en els últims minuts, i ens ha donat molts punts, no? Molt content per ell, perquè és un exemple per tothom. També pel Marc, que avui potser aquell 2-0 ens hagués pesat molt, canviant les dinàmiques del partit, no? Per això tenim aquest tipus de jugadors, per fer-los servir i al final ens han donat 3 punts avui als jugadors, tremendo. Estem fent un esforç molt gran perquè la gent arriba amb moltes molèsties després de molts partits, gent que ha viatjat a la selecció i que els està costant molt. Bé, la fatiga mental també està pesant una miqueta en molts moments del partit, però bé, estem traient els partits, tenim una ratxa extraordinària en Lliga i ho hem d'aprofitar, estem en una dinàmica positiva. A vegades els últims minuts a Granada o els últims minuts a Pamplona et deixaven un regust amarg, doncs avui és per disfrutar, no?
Hola, ara. ¿Qué tal? Bona nit, Xavi. Bona nit. Adrià Albets, en directo para el carrusel deportivo de la serie Moguts de Ser Catalunya. Quería saber, ¿cómo explicas los 3 penaltis que se han cometido en el partido de hoy? ¿Crees que es un tema de falta de concentración? ¿Es un tema simplemente de mala suerte? ¿Qué explicación le encuentras tú para que se puedan cometer estos 3 penaltis en un partido?
Pues no lo sé. El segundo son las manos, ¿no? Luego el de Clem, que no sé si es falta o no, y el primero... era de Dani, sí, la pared. Bueno, al final son situaciones que estamos defendiendo, también por desgracia, de errores quizá de marca. Bueno, pues no lo sé, lo tengo que mirar el partido repetido. Desde mi posición pasa todo muy rápido y sí, bueno, al final son 3 penaltis y que nos han pitado. Esa es la realidad.
Buenas noches, Xavi. ¿Qué sensación te da que hayáis conseguido ganar en un campo, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero, ganar en un campo con un equipo como el Levante, que ha hecho un partido tan completo, y levantar 3 penaltis en contra?
Bueno, pues que el equipo está preparado para competir, incluso cuando no hacemos un gran partido, pues también lo competimos, luchamos hasta el final, tenemos una mentalidad ganadora, y bueno, muy contento por los jugadores, porque era un partido que a mí... personalmente me dejaba muy intranquilo. Rival difícil, que no se merece estar ahí abajo. El Levante tiene grandes futbolistas, sabe lo que hace, un entrenador que prepara muy bien este sistema, que te aprieta alto. Aquí perdió el Villarreal, llevaban 7 de 9 puntos, ganaron en el Metropolitano. Son 3 puntos de oro vitales para nosotros para seguir en la lucha.
Hola, Xavi, Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Es la primera vez en la historia de Primera División que a un equipo le pitan 3 penaltis en contra y gana el partido. Acabas de decir que te dejaba muy intranquilo esta visita en el Ciudad de Valencia. Supongo que en la segunda parte ya has respirado un poco más con la entrada de Gavi y Pedri, ¿no? Que han sido claves junto con Luc de Jong. El banquillo ha funcionado.
Sí, pero también Nico y Frenkie han hecho un esfuerzo para apretar alto, Oba, Usman, Ferran. Bueno, no hemos estado finos, no ha sido un partido excelente, está clarísimo, ¿no? Pero aún así competimos, queremos hasta el final, tenemos esa mentalidad ganadora que hace que el equipo, tanto el jueves como hoy, por ejemplo, sin hacer partidos excelentes, pues sacamos resultados que son positivos, y este es el camino a seguir, ¿no? No siempre se puede jugar de manera excelente a fútbol, ¿no? Hay un contrario que te complica, que te genera cosas, que te aprieta alto. Hoy, por ejemplo, nos dejaba hombre a hombre y no lo hemos sabido aprovechar bien, ese hombre a hombre. No hemos entendido cuando recuperábamos balón, ya había un uno contra uno arriba. En fin, cuesta competir, y más contra un equipo que se está jugando la vida, ¿no? Que es bajar a segunda división.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hemos visto en el primer tiempo que el centro del campo del Barça le ha costado un poquito más, ¿no? Que el Levante estaba apretando mucho ahí en el centro del campo. Luego, en la segunda parte, ha entrado Pedri, ha marcado, el equipo ha tenido un poco más de dinamismo. Que se me entienda bien, pero ¿empieza a haber un poquito de Pedri-dependencia en el equipo?
No diría tanto como eso, no. Evidentemente es un jugador extraordinario, ya lo he dicho muchas veces. Calificativos y elogios, todos los que quieras y más. No escatimo en elogios normalmente. Y para Pedri menos, al final es un jugador que nos emociona y que marca diferencias y es capaz de otra vez de hacer un gol importante, de salir y jugar muy bien al fútbol. Gaby también, Adama los minutos que ha salido, Clem nos ha ayudado, Luke nos ha ayudado de manera diferencial. Bueno, les decimos a los futbolistas que hay que estar preparados, se jueguen 2, 3, 30 o 90 minutos, y al final es importante que todos los jugadores sumen.
David. Hola, Xavi, buenas noches. David Ibáñez, de Mediaset. Decías en la previa de este partido que había que estar muy atentos porque si no te pueden pasar por encima un equipo como el Levante. Hemos visto que el Barça en la primera parte, no sé si decir que no ha salido muy enchufado, algo dormido, no sé si eso te ha enfadado porque ya avisaste, y qué les has dicho en el descanso.
Bueno, les he dicho que teníamos que dar una marcha más. Al final, cuando estás al tran-tran, pues tampoco no... Y cuando estás muy espeso para jugar a fútbol, con mi experiencia, pues hay que jugar fácil, ¿no? Tampoco la primera parte no era para florituras. Entonces, jugar fácil, sencillo, tocar de cara de un lado al otro, uno o dos toques, al final es sensación de que no te salen las cosas y encima te complicas, pues tampoco es eso, ¿no? Creo que la segunda hemos estado más pulcros, más ordenados, hemos atacado mejor. Sí. Pero hay momentos de todo, el Levante también te aprieta, se están jugando mucho y un partido difícil, ya os lo dije en la previa.
Última pregunta.
Buenas noches, Xavi. Raquel Fernández para Valencia Capital Radio. ¿Esperabas un Levante tan valiente desde el principio y qué te ha parecido la actuación de un futbolista como José Luis Morales? Muchas gracias.
Sí, esperábamos, ya se lo hizo al Villarreal, ¿no? Que apretaron alto y muy valientes además, ¿no? Yo supongo que ellos también necesitan los 3 puntos. Y tienen necesidad en la clasificación, ¿no? Bueno, Morales es un dolor de cabeza, dolor de muela, te marca diferencias, te sale por derecha, por izquierda. Bueno, es un gran futbolista, ¿no? Histórico en el Levante y que está marcando diferencias. Muy difícil hoy para nosotros.
Moltes gràcies, molt bona nit.
Doncs Xavi, que marxa després de la roda de premsa, us dic una cosa, estava cansat avui Xavi, jo crec que les emocions l'han superat, perquè se'l veia amb expressió cansada. Vinga, acabem amb les conclusions.
Havies dit que t'havia agradat les mans de Ter Stegen i el cap de Luke de Jong, els dubtes sí. Els tenia sobre les solucions contra pressió sí. Home a home.
Sí, fixa't que ara parlàvem amb Xavi d'això. Clar, si tu et fan home a home i Ter Stegen és el jugador lliure, l'única opció que tens és jugar contra els tres davanters. I has de guanyar o aquesta primera pilota o la segona. Però si costa connectar amb els davanters, sigui Aubameyang a rebre en curt o Dembélé i Ferran a l'espai, el que no pots perdre és la segona acció i has d'estar molt intens. No és qüestió de que si li ha faltat al Barça intensitat, és que per l'escenari de partit era molt important estar concentrat i intens per guanyar la segona pilota, perquè si no surts i a més s'accelera el partit i entres en un intercanvi de cops que tu has de seleccionar quan atacar a l'espai, com deia ara Xavi, recuperar i jugar un altre cop a l'un contra un perquè tens 3 contra 3 al davant, tens una bona solució d'atacar. Aquesta lectura de partit trobo que el Barça no l'ha fet i històricament, i vaig al Barça de Luis Enrique, ja ens trobàvem amb pressions com aquestes i amb aquest dilema. de no poder controlar, com si diguéssim, el destí del partit, i també de no trobar solucions per resoldre aquesta primera acció.
I què seria el que no pots entendre del partit d'avui?
Doncs les accions defensives irresponsables a l'àrea. No és una casualitat que xiulin tres penals i que siguin tres penals justos. Per mi, el que té més disculpa és el d'Eric. Jo crec que surt d'una situació desequilibrat, del trenet del córner del Llevant, amb poc control del cos, no pot encongir el braç, no el pot ajuntar, però tant el de l'Englé com el d'Alves són penals que no... Són situacions d'emergència. El d'Alves és una paret que, com dieu, obre massa el braç, però en lloc de fer això el que ha de fer és córrer, perquè és una paret que va cap a la zona exterior, línia de fons a la banda. No és una situació d'emergència a porteria. I el de l'Anglè és una acció on Dani Gómez rep a l'esquerra i intenta aproximar-se a la frontal, però està sortint de l'àrea. O sigui, està fent una trajectòria cap a fora, no cap a dintre. Just quan està sortint de l'àrea hi ha el contacte de l'Englet sobre Dani Gómez. Partits com aquests necessiten la màxima concentració defensiva. No vull personalitzar, però avui Alves i l'Englet han regalat dues situacions de gol al Llevant que han complicat molt la vida al Barça.
Al Barça, si no m'equivoco, aquesta temporada no li havien xulat cap penal en contra de la Lliga. Fins avui, que li han xulat 3. Per primera vegada a la història, al Barça li han xulat 3 penals en contra en un mateix partit, sobretot provocats per accions defensives responsables a dins de l'àrea. Ha estat una de les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Llevant 2, Barça 3. Ja hem escoltat Xavi Hernández. Ens queda pendent sentir l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard, bona nit.
Quina bogeria de segona part, eh? Sí, quan sí. Ha marcat el Llevant he pensat en la nostra conversa i el gol de l'altre.
Jo també.
Però no ens podíem imaginar que passessin tantes coses.
No, quan ha marcat el primer Llevant he pensat en tu i quan han xiulat el segon penal he pensat, aquest guió no estava previst. És un partit... Xavi ha donat algunes claus que em semblen interessants perquè ell, evidentment, té molta més informació que nosaltres. M'he quedat especialment amb el cansament anímic o cansament psicològic, crec que ha dit ell,
sí.
Que és veritat que el pots acumular a base de jugar partits i, a més, gairebé tots amb l'exigència de guanyar-los, els europeus, perquè si no te'n vas al carrer, i els de Lliga, perquè... sigui el que sigui el que està perseguint el Barça, que jo no ho tinc gaire clar, si és el títol o la segona plaça, però està clar que cada punt que se t'escapa és un pas enrere, i em quedaré amb això. Igual que la primera part al descans estava bastant... No estava gaire... Estava una mica desconcertat amb la primera part de l'equip. La segona no m'ha semblat especialment millor futbolísticament.
No, però ha tingut un component competitiu de que l'equip ha volgut, no?
M'ha agradat aquella fase en què tot just han entrat Pedri i Gavi. Ha semblat que l'equip començava a fer de cop moltes coses bé que no estava fent bé, però després amb l'1-2... Sí, d'acord, estic relativament d'acord amb les irresponsabilitats dels penals, però bé, ara tampoc no ens hi aturarem. Però el que vull dir és que el penal te'l xiulen perquè tornen a jugar a la teva àrea, cosa que no havia passat mentre necessitava remuntar el partit. És a dir, m'ha fet la sensació que el Barça ha anat fent com un ciclista que està pujant una muntanya, cops de ronyó. Ara perdem 1-0, vinga, cops de ronyó, 1-2. D'alguna manera et deixes fer el 2-2... i llavors torna a fer el cop de ronyó.
No tens mai el partit a la butxaca, que és
no.
Aquest equip voldria.
No.
Ni a Frankfurt, ni aquí. Que vas a cop del que passa, vas a cop psicològic, vas a resoldre les situacions que et vas trobant, i amb 1-2 el Llevant reacciona, i en lloc de tu calmar el partit, pausar-lo, torna a animar-se el Llevant, no? És la falta de domini, de govern.
Sí, no, en cap moment no hi ha hagut aquesta sensació d'autoritat, però també és veritat que ara que ho hem passat pel sedàs de Xavi, que ens, ens assenyala el cansament. Jo crec poc en el físic, però si en aquest cas em quadra l'anímic, doncs mira, prefereixo quedar-me amb l'instint de victòria que, que ha ensenyat l'equip en el tram final, i a més amb algunes accions brillantíssimes, perquè el segon gol del Barça és espectacular, el que fa Gavi i com el resol Pedri, i la rematada de cap de De Jong l'haurien d'ensenyar a les escoles.
Perquè és una rematada bestial, eh? Si la pilota va surt a una velocitat...
El porter no pot fer res, perquè el que t'esperes és que te la foti al segon pal i la clava al primer amb una violència. Jo amb De Jong...
Què m'has de dir de l'opció Luke De Jong d'emergència? A tots els equips els hi va bé tenir una opció d'emergència. Nosaltres tenim la nostra i ens l'hem cregut, o sigui, fins al punt que, fixa't el que ha dit el Jaume, 6 minuts, 4 minuts, 2 minuts, 8 minuts...
Mira, aquí podem repartir de tot. Entre els que fotíem el crit al cel perquè no li veiem nivell per jugar al Barça i ara ens ho hem de menjar... Però jo, sobretot, em trec el barret amb ell, perquè ja no és que tingui la capacitat de ser recurs... És un microones, és un jugador que, com dieu, 4-6 minuts fa gols, però, a més, amb un component que torna a Memphis. Ah, doncs ara juga a Memphis i no juga a De Jong. Hi ha un punt que, per molt professional que siguis i molt fort mentalment que siguis, a mi em semblaria humà que digués, escolta, aneu a fer punyetes. O sigui, aquí juga tothom...
Però saps què passa? Que ell està contentíssim amb aquest rol. Home. És un... Sí, perquè ell...
No sé, ell segurament li agradaria jugar més de 6 minuts.
Però jo crec que ell és conscient de les seves limitacions i que sap que el Barça no passa per la seva actuació i que ell no pot fer tantes coses com altres jugadors. O sigui, quan un jugador acaba creient-se fort en la seva especialitat, està tan segur i tan feliç en aquesta especialitat que a ell segurament li fa més il·lusió en sortir 5 minuts i resoldre el partit amb un altre gol, que haver de jugar a 80 i haver de fer coses que et resten confiança, perquè has de venir a descarregar i no pots, perquè has d'anar a pressionar i no te l'endús, o sigui, les totes les seves limitacions, no?
Però el rendiment és indiscutible. És a dir...
Per això et dic, però és un vestit a mida, eh? Jugadors així, està molt bé tenir...
Em posava en la posició que generalment pressuposem egoista del futbolista, de qualsevol esportista. Bé, si al final acabo traient les castanyes del foc, jo posava per comparació amb Memphis, perquè ara m'ho mirava...
Quan tu acceptes el teu rol i estàs feliç amb el teu rol, i jo crec que el Luke De Jong està felicíssim, no necessites canviar de rol.
Doncs sembla exemplar
Però estic convençut que ell sap que quan Memphis torni, doncs tornarà a sortir l'emergència. Ara també té una cosa, quan arribi el 85 i el partit estigui encallat, no mirarem a Memphis, mirarem a Luke, i ell també ho sap, i això jo crec que ell el fa sentir especial, en el fons, a un equip de futbol, a un equip de treball, tothom ha de tenir el seu racó, s'ha de sentir còmode amb el seu racó, ha de disfrutar amb el seu racó, i ha de saber que té valor allà, i Luke De Jong ha trobat aquest punt de valor, i el Barça li agraeix, i ja saben que quan arriben aquests minuts... Miren al costat i el troben.
Per cert, deixa'm dir molt ràpid que les dinàmiques ho són tot, segurament a la vida, però en futbol, aquest partit, tots sabem que fa 6 mesos el perdem segur, i a més no per un gol, i també, i això hi ha un punt d'àngel, com ha encertat Xavi en els canvis, no només en els dos primers, que per mi els demanaven a crits els dos interiors, però també amb el final, perquè jo estava en la teva línia, jo pensava en Adama, però no per Dembélé, per Ferran Torres, ha fet un partit també per fer-se'l mirar, i en canvi decideix deixar Ferran Torres, entra Adama, que tampoc no n'ha tocat ni una, i el gol l'acaba clavant De Jong. Doncs hi ha un punt, allò que deien de la flor quan va arribar Xavi, que semblava que ho deien en negatiu, bé, hi ha un punt d'això també. Vaja, jo...
I
que consti que no ho dic en negatiu, eh?
No, jo crec que la segona part d'avui tot respon a dinàmiques psicològiques i veiem la força del cap en un esport, que encara que sigui col·lectiu. Bé, Jordi, doncs el millor, què?
Ter Stegen.
Gràcies.
Bona nit.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
¿Cómo quieres ser mi amiga?
Sabies que existeixen dos tipus de canonades?
Unes et porten aigua fins a casa. Les altres connecten persones, idees i projectes. I són infinites. Descobreix les canonades infinites d'Agbar a ciclesocialdelaigua.cat.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, refresc d'Oriol Domènech.
Bona nit, Ricard.
Quina bogeria, eh? Quina segona part. Quina... És que m'han recordat de l'any passat que no sé quants ens en vam fer.
3-3.
Ah, 3, però que guanyàvem 0-3 al descans.
0-2.
Aquí les segones parts... Sí, he tingut la mateixa sensació. Perquè...
Hi va haver aquell 5-4 que Valverde...
És veritat.
El Barça de Valverde defensava però, que va indicar tota la Lliga i va acabar... Sí, sí, 5-1 i va acabar 5-4.
Sí. Els últims 6 partits, la mitjana de gols aquí als Evan Barça és de més de 5 gols per partit.
Imagina't, és que estic assegut en el mateix lloc que la temporada passada.
I la segona
part... No, és que la segona part aquí ja a partir d'ara em prepararé. La segona part vindré aquí i em prendré una tila o alguna cosa que em baixi les pulsacions, Borda.
Sí, jo comparteixo la sensació. A més, en el marc de la tarda esportiva...
Bé, després de la pròrroga, vols dir, eh?
La pròrroga, el partit de Manchester, la cursa de Marc Márquez, han estat tot emocions molt fortes. Sigui el que sigui, com deia el Jordi Costa, que el que persegueixi el Barça a la Lliga, avui era importantíssim guanyar, era d'aquells partits que s'ha de guanyar, però hem de dir que ha estat un mal partit del Barça.
Sí.
I a Frankfurt també va ser un mal partit del Barça.
Sí,
i, no sé què s'ha de fer per recuperar, si és el cansament anímic o el que sigui, per recuperar, perquè és veritat això que deia el Jordi, de la dinàmica positiva, però estem exposats a accidents i convindria no acabar aquesta temporada amb accidents.
Jo crec que hi ha molts factors per valorar exactament què passa. És veritat que són dos equips que juguen molt similar i que ja hem trobat que si ens pressionen a l'home a home i no tenim fàcil la sortida, l'equip no se sent còmode i que avui ha passat la 45 minuts també per sobre, que no sé si Xavi ha parlat de cansament de l'altre dia. Sí. Jo sí que afegiria un punt d'intensitat competitiva, és a dir, el Barça no ha competit la primera part, obrir com la segona.
Oh, bon, Mian ha dit que això falta d'intensitat.
Sí, també intensitat, també ha dit, sí.
Jo diria, mira, el divendres el tot costa ja vaig dir que el partit de Frankfurt havia semblat un mal partit d'un equip gran, que al final havia competit, havia empatat i s'havia tret un bon resultat per la tornada. Que un equip petit a Frankfurt és palmat. Alemanya són camps complicats. I avui igual. Avui és un equip gran que al final no fa un bon partit contra un rival que jo li dono tot el mèrit al rival i acaba traient els 3 punts. Amb un punt de sort, bueno, però els equips grans ja ho tenen això, que quan estan acorralats al final marquen un gol com el d'avui de Jong.
Falten 8 jornades pel Barça, 8 partits pel Barça, 7 jornades per acabar la Lliga, si no m'equivoco, oi?
Sí.
En aquest tram de campionat, i contra... és que gairebé tots els equips tenen alguna cosa en joc,
sí.
I competeixen amb una desesperació superior a la de fa 3 mesos.
Una passió diferent.
Sí.
El Villarreal venia de guanyar el Villarreal.
Sí,
això
sí.
Havia donat confiança, encara s'ho creuen. Suposo que després del partit d'avui tindrà més complicat. Però bueno, jo el Llevant avui jo crec que ha fet un grandíssim partit.
Sí, va estar acabant molt millor que ha competit durant tota la temporada, és a dir, que veuen certa llum, eh? Jo he sentit comentaris de dir, bé, però és que encara som a 7 punts, si juguem així, com hem jugat contra Villarreal i Barça, ara van a Granada, si guanyen a Granada, o sigui, jo veig el Llevant que aquests partits, encara que els resultats no siguin bons, els hi ha omplert el dipòsit de confiança. En el cas del Barça, jo crec que també suma, però una mica en la línia del Borda, ja ens hauríem de començar a apuntar els errors, ho dic perquè si no dijous al Camp Nou hem de avançar amb l'eliminatòria.
Són dos avisos, no? En 4 dies, dijous a Frankfurt, avui al Camp del Llevant i el Barça, és veritat, és que no controla els partits, no, els partits no són com se'ls ha imaginat Xavi.
Avui ha estat una hora així de desvint, sí, sí. Fins als canvis de la segona part.
Bé, l'altre dia també ens va passar amb els canvis, és que fa la sensació que necessites estovar el partit i quan tens el rival una mica tocat i tu fas la injecció de la banqueta, que arribes amb cames fresques, a l'escenari canvia, però potser no caldria les primeres parts patir tant ni anar tan a remolc, que hauríem d'intentar ser una miqueta més protagonistes. Jo no sé si té a veure amb el context del rival, si té a veure amb les rotacions, si té a veure amb el moment que viu el Barça també, que ha hagut una mica de descompressió després d'un moment d'eufòria, però és evident que el partit al Barça li passa per sobre, en aquestes, tant a primera part a Frankfurt com a primera part d'aquí.
Sí. I després, quan aconsegueixes remuntar, no remuntar el partit, sinó el factor anímic del partit, perquè hi ha hagut un moment entre que feien el penal pel 2-0, fas l'1-1, l'1-2, després també hi ha hagut 5-10 minuts que el Barça era molt superior i estava el partit per l'1-3, i el Llevant ha fet dos canvis i també t'han tornat a capgirar la dinàmica del partit.
Sí. I això també veig un punt de normal, eh? Tu al final vas perdent 0-1, li poses una velocitat més al joc, i un cop remuntes, ja veus que l'objectiu ja l'has aconseguit, també és una mica normal que de baixar una mica els braços i...
Sí, però el Barça potser hauria d'aspirar, Uri, que no rebre un gol per pujar la velocitat i amb 1-2, després de l'esforç, intentar guardar-te el partit a la butxaca, és a dir... que el Llevant i l'Eintracht no són grans potències futbolístiques i t'estàs trobant que ets incapaç de governar el partit, que potser és per una qüestió física de moment de temporada, no vull fer grans tesis, però que ens falta govern,
i jo ho he comentat abans, també el tema mental, el Barça porta molts partits tenint que guanyar-los tots i jugues cada 3 dies,
també.
Vull dir, va una mica obligat, jo crec que això també a l'equip això ho acaba acusant.
Bé, doncs...
Jo no tinc cap dubte que dijous veurem el millor Barça.
Jo també crec que dijous passarem bé.
Sí?
Sí, sí.
Home, o sigui que ens aixecarem d'aquesta setmana, eh?
No, jo crec que el partit anirà bé, perquè l'Eintracht de Frankfurt tampoc... al Camp Nou no crec que sigui capaç de fer un plantejament que va fer amb el clima de la seva afició i amb tot allò. Ara, toca... No sé si serà allò, el que ho deixarà tot resolt.
Hi ha hagut moments del Barça brillants. Vull marcar-los perquè l'oratori, el Marc i el Carles ens han donat unes dades fantàstiques, que són els primers 13 minuts de la segona part, el Barça havia fet una recuperació a camp rival. Una. Del 13 al 17, és a dir, des de l'1-1 al l'1-2... El Barça recupera en aquests 4 minuts 7 vegades la pilota a camp rival i té un 90% de possessió. Aquest moment de partit a mi m'ha semblat brillant del Barça, perquè també amb l'1-1 podia haver dit, oh, ja hem empatat, i no, han ensumat la sang i han anat a buscar el segon. Després potser el 1-2 han tornat a baixar, però aquest moment de l'1-1 anar a l'1-2 i no aturar-te allà amb l'empat... crec que demostra que l'equip té una visió guanyadora o té una visió competitiva diferent a la que tenia.
Si parlem de moments brillants, per mi ha sigut l'únic del partit, sí. Aquells 10 minuts. I s'explica per l'entrada de Pedri i Gavi, que li han donat una velocitat més al joc.
És que en un altre moment brillant de forma del Barça, dels que hem viscut recentment, hauria caigut o el tercer, molt ràpid, o hauria entrat el partit en una fase de control del Barça que no hauria donat opció al rival.
Ho ha intentat, això de controlar-ho a través d'una possessió més pausada, que això ho ha fet molt a la primera meitat, més que per atacar, m'ha fet la sensació que per defensar-se, per tenir una miqueta sota control el Llevant, que t'estava ferint i t'estava fent mal. A la segona meitat les possessions m'han semblat més... amb més risc i amb més intenció d'atacar, però és veritat que no saps ben bé per què el partit se t'escapa de les mans, uh-huh. Parar l'encontre i tornes a tenir problemes.
Carles, de Pedri i Gavi tens alguna cosa?
Doncs sí, ara t'ho dic. El Gavi té 23 intervencions amb 4 recuperacions, 2 pèrdues i una sola rematada. Evidentment, gloriosa aquesta, la del gol. I Gavi, amb 19 intervencions, 2 recuperacions, una
Pedri
pèrdua.
Pedri 23, eh?
Pedri 23, Gavi 19.
Uh-huh. Però Gavi de molta qualitat, eh?
Sí.
L'atac és l'oportunitat de cara a cara contra el porter, sí. No? Que s'ha mostrat molt bé.
La desmarcada és molt, molt bona.
La desmarcada, però el xut li queda a mitja alçada. Però comença a ensenyar... que a part de ser un bon futbolista que li dona continuïtat al joc, que és intens en la pressió, que és molt rigorós, té moments brillants, també té llum.
El segon gol el fa Pedri, però el pareix Gavi. Mm. Per una pressió a àrea rival, que quants jugadors guanyen aquest tipus de duels? Doncs Gavi el guanya, sí, àrea rival. Sí. Reinventa la jugada, fa una jugada fantàstica. Sembla és que marxa de dos jugadors.
Aixeca el cap, la posa enrere. Sí.
Fantàstic.
Completíssima l'acció. A mi, Borda, Uri, també em crida l'atenció que després del dia de Frankfurt, que ell podria haver quedat una mica dubitatiu, perquè malgrat que ell sàpiga que no va ser responsabilitat seva, en el moment que surten De Jong i Dembélé, el partit canvia, com ha canviat avui amb Gavi i Pedri, ell sortia amb aquesta seguretat.
Sí, però és que fa la sensació que quan entra al camp s'oblida de tot, que tot comença de zero.
Sí.
I que la intensitat és màxima.
No, i que amb els 6 o 7 meus que porta el primer equip del Barça, si alguna cosa ha demostrat és personalitat i competitivitat.
I tant, sí.
La targeta que hi ha a la banda dreta del Llevant, al final per qui era? Per Busquets, per Gavi, per
Albert,
Pedri?
Albert, controla l'acte, si us plau, perquè tenim sí. una d'aquesta targeta però, i una possible
sanció. Hi ha hagut una repetició molt clara de televisió, que és Araujo per protestar.
Sí, eh? Ah, Araujo. Sí. O sigui que Araujo no jugarà dilluns contra el Cádiz, oi?
Correcte.
Perquè em sembla que la Mireia ha dit que estava amenaçat de sanció. Bé, parlàvem de Gavi i Pedri. Mireia, ha parlat Pedri?
Ha parlat Pedri als micròfons de Barça TV i ha explicat què li diuen els entrenadors, que li diuen que xuti.
Una cosa que me pide de todos los míster que he tenido y bueno, pues ahora estoy llegando un poco más y intento hacer gol.
¿Cuál ha sido la clave para la victoria, Pedri? Lo digo porque hay muchos detalles, ¿no? Que Marc pare ese penalti con 1-0, que el equipo se acaba de dar la vuelta también con tu gol y os volvéis a levantar. ¿Con qué te quedas?
Sí, creo que todos esos detalles, el penalti de Marc creo que es muy clave, también el gol de Lux, si no, no ganamos el partido y bueno, creo que todos los pequeños detalles esos pues suman y sobre todo pues que el equipo lo ha seguido intentando hasta el final y ha llegado el gol de Lux.
7 victorias seguidas en Liga, Pedri, os consolidáis en esa segunda posición después de todo el trayecto que lleváis esta temporada, la sensación es que nada os puede parar, ni 3 penaltis en contra ni partidos que se ponen difíciles como hoy.
Bueno, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, creo que el míster nos está apoyando mucho y queremos pues ganar todos los partidos hasta el final de temporada y ojalá sea así para estar lo más arriba posible.
Y te hago la última pregunta por Luke. El míster acaba de decir, claro, jugamos de varias maneras, a veces otros jugadores marcan, pero también tenemos a Luke que es capaz de hacer estas cosas. ¿Estás contento también por él?
Sí, creo que sí, creo que es un jugador que trabaja muchísimo, que los entrenos se deja la vida, aunque los fines de semana pues no tengan la oportunidad de jugar y creo que es un gran profesional y sobre todo pues tiene un martillo en la cabeza que lo está demostrando.
Un martell al cap, eh? Sí. El martell de Luke de Jong. Una de les coses que ara que parla Pedri és dels jugadors que ha canviat el perfil competitiu, si revela quan les coses van malament, si ha de parlar amb l'àrbitre.
Saps a qui m'està recordant? Silva, tu sempre m'havies dit les referències que tenies d'ell com a competitiu era de mossegar, tot i que no ho sembli.
Sí, sí,
un dels dos canaris, un de Gran Canària i l'altre de Tenerife, però se'l veu cada cop més allò...
Sí, sí, és que avui hem vist...
Més tens.
Sí, sí, l'hem vist amb l'àrbitre, l'hem vist amb els companys.
Sí, sí, sí.
També una mica en la línia d'Eric, que és un altre líder silenciós, però que ha estat tot el partit parlant, animant, aplaudint. Hi ha hagut el moment de les faltes, Araujo, en això l'equip ha guanyat un perfil competitiu de gent amb caràcter, o sigui, que a més l'exhibeixen, no? És veritat que venim d'anys on els líders eren els líders i la resta acompanyaven, i que això s'ha alliberat, no? I que ara comença a aparèixer nous lideratges que es veuen clarament. Bé, si voleu dir alguna cosa a Pedri, i si no...
Sí, hi ha una jugada curiosa que just abans del gol, del tercer gol, el de Luke de Jong,
sí.
Pedri perd la bota.
Sí, aquí anava jo.
Ah, és veritat.
I ell intenta jugar amb la cama que té la bota quan és antinatural i perd la pilota.
Sí, sí.
Aquesta pilota l'acaba recuperant Araujo i finalment és el gol. Sí. El porter li protesta l'àrbitre, conforma, i òbviament no té el gol, és legal perquè s'ha de donar el gol.
Perquè perd la pilota durant la jugada. De fet, perd la bota durant la jugada. De fet, Pedri, en l'entrevista que li han fet a Movistar, la Liga, ha parlat d'aquesta jugada i per què toca la pilota així. Sentim-lo.
En la acción precedente al gol de Luke de Jong, llega un momento que te quedas hasta sin bota.
Sí, la acción de antes me quedo sin bota, no sé cómo es la regla, pero intento darle con la izquierda para ver si vale y bueno, creo que me la intento poner rápido y gracias a Dios pues llega el cabezazo de Luke.
Jo he tingut la mateixa sensació veient-ho en directe, perquè ell du la pilota en conduïda amb la dreta, veig que salta una cosa negra, que jo he interpretat que era la bota.
És l'última jugada que queda ofegat a la línia de fons.
I amb l'exterior del peu esquerre, sense futur, vol jugar la pilota per veure què passa. Hi ha un rebot i de fet refusa. Albert, si hagués tocat la pilota amb el peu dret...
Cap problema. O sigui, com que és
tampoc,
una... No, perquè és per la bota com a acció de la jugada. El que no podria és anar sense bota i intervenir a la jugada. Però com que està conduint i li salta la bota...
No?
Clar, el que no pot fer és parar de jugar per posar-se la bota. Jo s'entén que és un... És
però
un
ell intenta
així...
evitar-ho perquè no sap
per si
com és ben bé la norma.
I ja ho admet.
I diu, aleshores, no me la vull jugar. Això també és tenir al cap... Vull
tot,
dir,
clar.
Brillant, eh? O sigui, perquè en aquest moment...
Era una acció, ha fet 3 retallades dins de l'àrea, era una acció que al cap al final queda sense oxigen.
I amb un punt de frustració perquè no pots acabar la jugada, doncs que ell pensi i digui, per si de cas jo la toco amb l'esquerra, demostra que té...
Que no va la desesperada, no?
No, que tot va reposat i tot va raonat. Bé, hi ha dos noms propis que volia tocar, sobretot.
que podem començar pel tema Luke de Jong. Tenim un pla d'emergència que funciona. Per l'emergència funciona. Jo no sé com el veieu.
Doncs, home, que funciona. Vaja, és que res a dir, no? O sigui, és fantàstic. Va empatar el camp de l'Espanyol en situacions in extremis, eh?
Però el Costa, per exemple, obria l'opció de dir, potser ell també diu, que a mi em toquen més minuts, que jo quan jugo 20 minuts em faig 3.
Sí, home, però qui decideix quants minuts juga en quins moments és l'entrenador.
Sí, però vosaltres creieu que ell ha assumit el rol i està content amb el seu rol i ha acceptat el rol i li encaixa
està jugant al Barça, no?
Si el té assumit, es pot retirar aquí.
Jo crec que sí. Jo crec que si donar-se a triar on jugar l'any que ve, si amb un equip de segon nivell titular jugant tots els minuts o quedar-se al Barça, no tinc dubte que diria quedar-se al Barça.
Doncs mira.
Sí, però... Amb aquest rol, Luri.
Sí, clar, perquè ell ja sap que no pot tenir un altre.
Però és difícil que es quedi, eh? Ell està cedit pel Sevilla i aquí hauries d'entrar en una altra negociació. O sigui, no està en mans ni de Jong ni del Barça que es quedi, que... Desconeixi de Jong, té moltes ganes de quedar-se.
Saps si hi ha una clàusula de possibilitat de compra?
No ho sé.
Sí, però si n'hi ha, deu ser molt alta.
No es va anunciar.
Aquí depèn de les ganes del Barça que tingui, de quedar-se'l.
Per cert, el registre del 2022 és espectacular. La Lliga, 254 minuts, 5 gols. Això és una mitjana d'un gol cada 51 minuts.
Molt bèstia.
No és només els gols, sinó quins gols fa. No, és perquè el dia de l'Espanyol va ser un golaç. Sí.
El d'avui ha
sigut un altre golaç.
I també va marcar el gol de la victòria a Mallorca i el gol de l'empat contra el Granada.
Donen punts.
Sí.
La sensació ha estat que quan buscava la rematada de la centrada d'Alba, allò era gol.
Sí, quan arriba a aquella zona...
I venia amb impuls, la clava.
I que té aquest moviment molt interioritzat, el primer pal o segon, és un nou d'àrea que les centrades laterals han nascut per rematar-les. I després que té un moviment al coll... fantàstic. El gol d'Aubameyang també està molt bé avui, sí. Amb el cap, eh? Però la potència que surt... O sigui, Aubameyang te la posa.
La col·loques.
I, el d'Aubameyang era bastant més senzill.
Sí, però vull dir que el que vull dir és que el Luke de Jong no te la posa. És, Aubameyang, tots els cops de cap, tenen una localització.
Aquest la colpeja.
Fins i tot l'amorteix.
Luke la colpeja.
I Luke la colpeja totes. O sigui, ell quan la pilota li ve, gira el coll i te la clava amb el martell, com diu Pedri.
En el de Aubameyang, la centrada és mig gol, i en aquesta la centrada és bona.
És bona.
Però no és mig gol.
La fa el Luke.
Sí, exacte.
Borda, què hem de fer amb Luke de Jong?
Ara que dius això, perdona, Marcos López va publicar al periòdico que té una opció lliure de compra, és a dir, que el Barça no té obligació d'executar-la, per tant, com si no la tingués.
Sí, però deu ser alta, segurament, la que es va pactar en el seu moment, no ho sé. Jo amb Luke de Jong me'l quedaria per tenir. Si ell assumeix el rol i hi ha la possibilitat de fer-ho, tenir un especialista en aquestes situacions...
En el dilema et quedes a Luke de Jong o a Memphis Depay, està guanyant de Jong?
Ostres, doncs... Potser sí. Jo sé, sí. Vendre Memphis aquest estiu és una temptació ja molt...
Potser sí, no?
Sí.
Potser sí.
Memphis
sí.
No assumiria aquest rol que està tenint ara.
No. Ni
perquè a més tindrà bons equips als canals.
Sí.
Bé, este, tracte,
jo,
no?
jo crec que... Ara, no sé si el Barça podrà... El que no sé si el Barça... Si jo em rascaria la butxaca...
També estan buscant un
davanter. Perquè Luke de Jong es quedi per jugar els últims 5 minuts dels partits encallats.
També estan buscant un davanter. Vaja, és un somni, però...
Ho dic perquè estem en una dinàmica també que jugar 20 minuts i fa 3 gols, però això no és sostenible a llarg termini. El que sí que et dona és opcions, perquè aquests últims minuts és una opció d'arribar a la línia de fons, penjar pilotes i saber que tens una opció guanyadora.
Per què no és sostenible? Perquè creus que és casualitat?
No, perquè jo no crec que fes 3 gols cada 20 minuts.
Va fallar un gol a prop.
O sigui, si no, faria
buida a Lisboa.
Faria 15 gols en 100 minuts i 30 gols en 200 minuts.
Ara hauria estat tot el que toca va cap a dins. Però recordem els primers mesos de la temporada. És que si tinguéssim la certesa que cada rematada fos
però
gol,
més enllà
seria Haaland.
Clar, però més enllà del gol, el que sí que et dona sempre és una oportunitat o una opció d'arribar a la línia de fons i centrar, que en moments finals de partit és bàsica, perquè tampoc pots moltes vegades entrar pels carrils interiors ni combinant, i aquesta és una opció desesperada, però amb una, però amb una solució efectiva. I l'altre nom que volia treure-us és el de Ter Stegen. Jo crec que...
Pensé que anés a parlar de Dani Alves, però...
No, de Dani Alves te'l guardo per després. Perquè ha aturat un penal dels tres, però jo crec que ha aturat un penal que li ha permès al Barça la resurrecció, i després durant tot el partit...
I la de Morales, molt,
La de Morales és una gran mèrit, aturada.
La de Morales que el penal.
La de Morales i després...
Perquè fa una doble parada, amb la mà i amb el peu.
Sí, però, la de Morales entrava.
Entrava, després, si no és... Eric Garcia, que està molt bé, molt concentrat i amb molta fe, busca la desesperada, salva el gol i el salva, però és una molt bona aturada. O sigui, és la fusella Morales a Ter Stegen en aquella acció, fa el que pot, però és veritat que acaba en gol.
I genera... Corregiu-me si m'equivoco, una de les ocasions més importants de la primera meitat, sí, de Ferran Torres, també la genera Ter Stegen.
Sí, també. Jo el veig recuperat d'aquell moment crític, fins i tot algunes centrades laterals, diagonals, el veig com més convençut, més fort de cames, amb més autoritat que aquells moments que posava un puny. Saps que a vegades dius, per què no la bloca, no? Avui he fet exercici i a l'àrea rematades que bloca i no dona segones opcions. El veig molt, molt recuperat.
Sí, ho està. Hi ha un punt d'inflexió, no? Hi ha un dia que fa una aturada a Mallorca, potser.
Sí, sí.
Ah, sí, aquell últim minut.
Contra Jaume Costa. Sí, sí, sí. I després crec que hi ha hagut en algun altre moment que li han fet créixer la confiança, els companys l'han ajudat, han celebrat les seves intervencions, com conscients que ho estava passant malament. Uh-huh. Ara se'l veu segur,
I sí, sí.
Fa dies que el Barça no rep un gol que dius, home, doncs podria haver fet alguna cosa més.
Doncs, deies, Borda?
No, cert. I que ho digui el Xavi té més valor perquè... No li agrada especialment Ter Stegen històricament. És això, no, Xavi?
Has dubtat, vol dir.
Hem recuperat
la confiança. Si el Xavi l'ha recuperat, l'ha recuperat. Per cert, Borda, ho ha fet bé el Xavi.
Sí, ara l'anava a triar millor del partit. Ara quan
el millor del partit? Ah, val, d'acord. Doncs el Barça ha guanyat per 2-3 amb aquest gol de Luc de Jong al temps afegit. Nosaltres som a la recta final del tercer temps.
La transmissió d'en Torquemada.
Tens pla pel dijous 16 de juny? Doncs ara sí, perquè encara pots aconseguir una de les últimes 7.000 entrades que sortegem pel concert inaugural de Sonar 2022. Demana estrellada amb el teu bar i reuneix els collarins promocionals per veure Nati Peluso en directe. No et quedis sense entrada.
El millor jugador del partit.
I arriba el moment de saber quin ha estat el millor jugador del partit d'aquest Llevant 2, Barça 3. El Jordi Costa ha votat a Ter Stegen. Ricard.
També.
Ter Stegen. Xavi.
Gavi.
Mireia.
Eric
García. Vicepresident Borda.
Ter Stegen.
El refresc Oriol Domènech.
Ter Stegen.
Albert Mora.
Gavi.
El laboratori Carles i Marc.
Ter Stegen.
El centre de dades Bernat Coll i Jaume Ramon.
Eric, Ter Stegen MVP amb 5 vots de la TET.
I per l'audiència, molt ajustat amb Ter Stegen, però guanyat Eric García.
És que també ha fet molt bon partit, eh? Sí. Eric, que jo el vaig veure a Frankfurt amb alguna signatura dubitatiu, però també és molt fort mentalment, i avui ha ajudat molt. Ha guanyat duels directes, d'aquests duels que jo l'altre dia deia que té dificultats.
Cosa a cosa,
avui contra
Roger
ha guanyat tots. A mi és un jugador que em genera molta confiança perquè el veig tan intel·ligent, o sigui, el veig tan madur.
El penal és perquè gira i li toca...
Com l'heu vist per la tele? Jo l'he explicat com l'he sentit.
Sí, és mà allunyada, toca el pla pilota...
Però ell surt desestabilitzat, sí, d'aquell moviment.
Si cau, ja no té control sobre...
Però no ha caigut quan toca la pilota amb la mà, no? O sigui,
no està ferm ell, no està ben col·locat. El que passa és que la mà utilitza més espai del que el seu cos ocuparia, amb la qual cosa és penal.
Si et fixes en la cara que fa just després de la jugada, ell mateix se n'adona.
Mala sort.
Jo el veig tan intel·ligent, tan madur, tan responsable, tan líder, amb les seves limitacions, que, em dona garantia de present, però penso que pot aprendre tantes coses, pot ser tan millor, Uri. La sensació que de Tinderic, i no de tots els futbolistes, és la capacitat que pot tenir de recorregut. És algun jugador que per la seva naturalesa, perquè ha estat al City molts anys sense poder competir a primera línia, perquè està jugant la primera temporada amb continuïtat, amb la selecció i amb el Barça, que està com començant amb algunes coses que encara no ha pogut assumir.
Ho va dir Xavi a la roda de premsa, crec que d'ahir, però aquí ja ho havíem dit altres vegades, que és un jugador que per ser el líder i el capità d'aquest equip durant molts anys.
Avui ha recuperat 17 vegades la pilota i només ha comès una falta.
Bé, doncs està tot dit.
I la falta deu ser el penal.
Una correcte, mica... correcte.
Exacte, bueno, és una falta, bé, no sé generis.
És que avui en el Barcelona han assenyat 7 faltes. Set, i de les 7 són 3 penals, eh?
Sí, sí, clar, aquesta també l'has donat abans. Sí, que doncs, això també és històric, eh? Que són 3 faltes dintre l'àrea i 4 fora de l'àrea.
7 faltes, sí, sí.
No, no només serà capità i líder, sinó que serà un gran capità i un gran líder.
Sí, sí. Bé, és una, té coses molt, molt diferents i tot i que hi ha situacions, insisteixo, que encara contra segons quins davanters pateix, estic convençut que és tan llest que arribarà un moment que tindrà dominades les situacions. Per exemple, de dijous a diumenge, i dijous ja el vaig veure la segona part molt millor, jo crec que ha fet un creixement en alguna assignatura que patia, que si té més partits encara creixerà molt més. És el moment del veritat o mentida.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
El Jordi Borda vol parlar de Dani Alves. Parlem de Dani Alves. Borda, comences tu. A Dani Alves cal renovar-lo. Veritat o mentida?
Mentida.
Marc Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Mentida.
Molt mentida.
Molt.
Oriol Domènech.
Veritat.
Xavi Campos.
Veritat.
Jaume Ramon.
Veritat, però com a membre de l'estaf.
Carles Domènech.
Per tant, és mentida. Per tant, mentida.
Mentida.
Ricard Torquemada.
Veritat.
I Mireia Ruiz.
Veritat.
Com ens queda això, Jaume?
7 veritats i 3 mentides.
Que comenci l'Albert, que s'ho feia a sobre.
Home, és que jo no recordo l'últim partit que l'Alves no fa una jugada en què hi hagi una cagada i, bueno, que ens compliqui el partit.
Que no aixequi la mà, vols dir.
Clar, clar. O sigui, ha començat amb la passada aquella a Morales, que gairebé és una assistència de gol, que mira, que no és gol perquè Morales és bona persona i a més de regalar-nos 2 penals, doncs ens ha regalat aquella jugada. Després, el penal, que és una tonteria per incapacitat. Després que és un jugador que està demostrant que està a les últimes. I sí, no pot ser el lateral dret titular.
No, però bé, podrem renovar que sigui el suplent.
No vol dir que
però
sigui titular. Que,
a renovar-lo el suplent, tu creus que però ell demanarà quin, un sou de suplent?
Amb quin sí, objectiu?
Si està cobrant 4, no, 4 però, euros. Però, home, per si se'ns lesiona el titular, tenir un lateral.
Això passa bé.
No?
Ah,
bueno, jo però crec tampoc que pots tenir una plantilla de 35.
No, no, no. Podeu... Tenies dos laterals drets titulars.
Exacte. Sí, Borda, amb Serginho des de suplent, tu ja faries, vols dir?
No, no? Jo avui he vist...
Serginho des de suplent i un lateral titular.
He vist el City, Liverpool avui...
No, i no pots mirar,
no
pots mirar.
No pots jugar al París.
Home, no, clar que no pot. No pot.
Bueno, doncs, bé, fixa't
que Xavi ha posat Araujo de lateral dret i ha fet entrar l'Anglès els últims minuts quan Morales ha anat a la banda esquerra.
L'Anglès també mereixerà un veritat o mentida. Bé, l'Anglès és una altra classe.
Aquí estaríeu tots d'acord perquè l'Anglès no té tanta bona premsa com Alves.
És una altra classe.
No, però Alves no cobra 4 duros, també ho té un valor.
Sí, però ha canviat, jo crec que ha canviat la dinàmica competitiva, també des de la seva arribada. La
doncs ja està, ja ha fet el servei i se li fa un homenatge i ja està.
Però no, jo no tenim cap dubte que seguirà,
no? Fa falta.
Tenim, no tenim cap dubte, dius, Uri.
Que no tenim cap dubte que seguirà l'any que ve, no?
Jo sí que tinc dubtes. Jo sí que tinc dubtes.
Aviam, Alves va venir per jugar al Mundial. Sí. Per tant, l'acord és per una temporada i mitja, però no llavors, per mitja temporada.
Però llavors els objectius són els seus, no els que
tinguin. Clar, et sembla ja... Acabem de jugar per jugar al Mundial.
Sí, això és espaterrani.
Els objectius són els seus, però tu ja t'ha anat bé que aquest tingui
un doncs,
objectiu.
Escolta'm, doncs que no...
Avui
que
no ha anat gaire bé.
Que no acabi la temporada, Uri, que faci fins al desembre i el gener que se'n vagi, que ja es pot retirar.
Però això ja es va dir des del començament. Que ell, sí, ell el que volia era jugar al Mundial i, per tant, buscava un equip per jugar un any i mig.
Ara bé, falta veure si el primer trimestre de la temporada que ve podrà jugar de titular, perquè ara mateix genera alguns dubtes si ve un lateral titular i veurem com es recupera Serginho Dest, que els últims partits de Serginho Dest van ser bons. O sigui, ell ha de millorar el rendiment per poder ser titular o per tenir minuts i poder jugar al Mundial. Però ho seguirem a la TDT perquè el tema Alves és un tema interessant i aquestes mans aixecades com feia Fernando Romay fa molts anys.
La TDT.
Jo sóc del RAC, perquè si jo o la meva família ens posem malalts mentre anem de viatge, estem tranquils. Ens envien un metge a qualsevol lloc del món, ens cobreixen les despeses mèdiques i ens compensen el viatge si hem de tornar abans. I tu, vols viatjar sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any. RAC. I som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.